Parla Míriam García. Comença l'informatiu migdia d'UAU Lleida Ràdio. Avui, després de gairebé 2 anys d'obres i endarreriments, s'inaugura a Lleida el nou Parc de la Cuirassa, o més conegut per molts com el Call Jueu. És una zona que ha de servir per, entre altres coses, potenciar l'atractiu turístic del centre històric de la nostra ciutat i servir també com a punt d'interès que agafi de pas entre l'eix comercial i la Seu Vella de Lleida. Amb el Call Jueu passa com passa sovint amb els atractius patrimonials de la ciutat. En tenim, són molts, però són desconeguts sovint. Així que potser caldria seguir treballant per conèixer, per descobrir-los, i això ho han de fer de la mà ciutadans i institucions, perquè d'una altra manera és impossible. Com bé ens deia ahir l'historiador Joan Ramon González, l'única manera d'estimar alguna cosa és conèixer-la. Repassem breument els continguts que tindrem en aquest informatiu migdia d'avui, on parlarem precisament d'això, de la inauguració d'aquest Call Jueu, però també de la 64a edició de la Fira de Sant Miquel de Lleida, que també s'ha presentat avui a la capital del Segrià. Coneixerem també algunes queixes dels veïns del Camí de la Mariola sobre la neteja dels vorals dels camins d'aquesta partida i també us explicarem què segueix la recerca del boletaire perdut des de dimarts a Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell. A més, també coneixerem quina és l'opinió del president de la Generalitat, Quim Torra, després de tenir coneixement d'aquests correus, aquests missatges de jutges espanyols sobre el procés i sobre els independentistes. I també farem un cop d'ull al passat, ara fa un any, quan es compleix el primer aniversari dels escorcolls i les concentracions davant la seu del Departament d'Economia que van suposar l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Tot plegat serà aquí, a l'informatiu migdia d'UAU Lleida Ràdio, al 104.5 de l'FM. Així que comencem!
AUAU, l'informatiu migdia, amb Míriam García.
I encetem aquest informatiu migdia fent un cop d'ull al cel amb els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bona tarda.
Bona tarda.
Quin temps ens espera avui a les comarques de Lleida?
Doncs avui, en general, tarda molt plàcida, domini de l'ambient assolellat, amb algun cúmul d'evolució a les muntanyes del sector i, en general, tot plegat amb un petit ascens de la temperatura màxima en valors que s'acostaran als 31 o 32 graus.
I pel que fa a demà, aquesta és una tònica que s'ha de quedar ja?
Doncs sí, demà l'única novetat serà que al llarg de la tarda especialment arribaran alguns núvols alts i mitjans que podrien deixar el cel una mica enteranyinat, però no s'espera precipitació, almenys a les comarques del Pla Lleida sí que podria escapar-se alguna gota a zones aïllades del Pirineu. La temperatura encara pujarà una miqueta més, així doncs trobarem valors propers als 34 graus en el millor dels casos.
Doncs prenem bona nota, Manuel. Moltes gràcies i fins demà.
Molt bé, fins demà.
AUAU, l'informatiu migdia.
I seguim aquest informatiu migdia explicant-vos aquesta fita que us avançàvem a l'inici d'aquest informatiu, i és que després de gairebé 2 anys d'obres i d'endarreriments, aquest dijous s'ha inaugurat ja el nou Parc de la Cuirassa de Lleida, situat a l'antic Cal Jueu de la capital del Segrià. Representants de la religió jueva, de l'islam i del cristianisme seran encarregats de presidir l'acte d'inauguració oficial que tindrà lloc avui a les 8 del vespre. Els treballs d'adequació d'aquest espai per fer-lo visitable s'han allargat més del previst, després de que durant les excavacions s'hagin fet noves troballes que han obligat a canviar els plans inicials de la paeria. Aquestes, entre les quals hi ha una gerra d'època jueva o un canelobre, es podran veure en aquesta visita al Cal Jueu. L'alcalde de la capital del Segrià, Fèlix Larrosa, ha explicat com s'han incorporat aquestes troballes al Parc de la Cuirassa.
Espero que a partir de l'any que ve la gent que estigui passejant per aquest espai veuran com avancen amb les restes arqueològiques que tenim en aquest altre costat, que no les han finalitzat. No? Per tant, és un espai dinàmic, és un espai, és un espai que pot servir doncs, per entendre, per comprendre, per formar-se, etc. Jo crec que té aquests valors.
La inauguració d'aquest vespre comptarà amb 200 audioguies per als participants, on s'explicarà la història del Cal Jueu de la ciutat de Lleida. Des de la paeria s'espera que aquest parc de la Cuirassa suposi un nou atractiu turístic pel centre històric de Lleida i que contribueixi també a la revitalització d'aquest barri. Hem preguntat a diversos historiadors lleidatans què és el que pensen sobre aquest nou espai, sobre aquest parc de la Cuirassa i sobre el que pot suposar per a la capital del Segrià. La primera de les opinions que escoltem és la de Xus Llavero.
Hauríem de tenir clar què és la Cuirassa i no pas el Cal Jueu, i jo la valoro precipitada. No està acabat d'excavar, no és del tot visitable i evidentment tampoc no, el que hi ha no explica tot el que realment es podria explicar. El que passa és que comencem en un període fantàstic de preeleccions i suposo que aquesta és la dinàmica.
També n'ha parlat Pep Tort, exdirector del Consorci del Turó de la Seu Vella, un espai que està molt vinculat a aquest Cal Jueu, a aquest Parc de la Cuirassa.
El que s'obrirà és un espai arqueològic, però també és una solució urbanística. I es veu més la solució urbanística, que és contundent, que és espectacular, i no es veu gran cosa de les poques restes que han quedat, que tot i així històricament són molt interessants i donen per molt i expliquen moltes de les coses que hauríem de saber tots.
També l'historiador Òscar Uceda ha explicat quina és la seva opinió sobre aquest Parc de la Cuirassa i sobre el patrimoni lleidatà en general.
Tenim un patrimoni insòlit en alguns casos i que no som conscients. Sí que tenim, no, i guardem tots els lleidatans a la retina, a la imatge de la Seu Vella, que és un edifici particular i únic, únic en tots els aspectes. No? I sí que s'ha de recuperar, de la mateixa manera que se tindria que insistir més en que, a veure de quina manera, implicar més a la gent que sigui i que coneixi la seva ciutat.
AU. L'informatiu migdia.
I seguim amb aquest informatiu migdia perquè, com els dèiem, la inauguració d'aquest Cal Jueu no és l'única presentació que s'ha fet avui a la capital del Segrià. També s'ha presentat la 64a edició de la Fira de Sant Miquel de Lleida, una fira que rebrà la visita del president de la Generalitat, Quim Torra, el proper divendres 28 de setembre. Aquesta 64a edició de la Fira de Sant Miquel, que amplia un 30% la seva superfície i també el nombre d'expositors. Entre les novetats d'aquest any hi ha l'augment de 10.000 metres quadrats per la mostra de tractors, que com ja saben ve a la Fira de Sant Miquel cada 2 anys, i entre els 325 expositors de la fira també hi haurà un augment de la presència del sector de l'automoció, el piperisme, el rec i els fertilitzants, entre altres. El Paencap ha explicat la relació tan estreta que tenen aquesta fira agrària amb la ciutat de Lleida.
Aquest mes de setembre es clou a la ciutat amb una eclosió d'activitats, perquè parlem de les festes, però també parlem de les fires. I tot va de la mà. Sembla impensable que una família de la nostra ciutat no acabi visitant la Fira de Sant Miquel, encara que sigui només per anar a passejar. I aquesta és una de les vessants que té la fira i que mimem, perquè forma part de la nostra tradició, de la nostra personalitat com a ciutat i com a efemèride.
L'encarregada d'inaugurar aquesta Fira de Sant Miquel serà la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, el proper dijous al Palau de Vidre, i la cloenda anirà a càrrec del ministre d'Agricultura, Lluís Planas, el diumenge 30 de setembre. I encara a la ciutat de Lleida, els veïns del Camí de la Mariola denuncien que han de pagar la neteja dels vorals dels camins de la partida. L'entitat assegura que la sega anual que fa la paeria és insuficient i afirmen que ells ja n'han fet 4 pel seu compte en el que va d'any. La presidenta de l'entitat, Marina Pifarré, afirma que és habitual la presència de matolls i canyes que tapen la visibilitat als camins de la partida. Això, diu, és un perill en algunes ocasions i és per això que decideixen fer ells mateixos la sega en algunes zones. Tot i això, afirma que passaran la factura a la paeria.
Cada sega nos costa 150 euros. Ei, només t'he dit, des de l'11 de setembre, la rotonda que hi ha de l'11 de setembre fins al restaurant de la mina, que aproximadament és mig quilòmetre. Imagina't si féssim tot el camí, que és de 8 quilòmetres, que el tindríem de fer. Doncs aleshores, saps el que fa bé jo el 31 de desembre, quan me passava la factura a aquesta casa que ho està segant? Li portava a l'Ajuntament. Aquesta factura li portava a l'Ajuntament i exigiré a l'Ajuntament d'abans de la pevença la necessitat de que això se té de cobrir.
Una altra de les reivindicacions de l'Horta és l'increment de la vigilància per acabar amb els robatoris i els abocaments il·legals. En aquest sentit, Pifarra insisteix que fa falta més vigilància i considera que davant l'incivisme d'alguns la solució seria posar càmeres en els punts més conflictius, una mesura que ja està prevista al pla operatiu de l'Horta, però que segons la representant veïnal no s'ha fet encara per manca de voluntat. I més reivindicacions, la que fa el Partit Popular de Lleida, que demana posar en marxa un pla de manteniment per al carrer Sant Ruf. La formació considera que es tracta d'una actuació urgent i prioritària. Segons la regidora Dolors López, han rebut nombroses queixes dels veïns d'aquesta zona per l'estat del carrer. Apunta que la principal és l'estat de les voreres, que es troben esquerdades i dificulten la mobilitat. Per aquest motiu, demanaran una actuació a la zona.
Presentem a la Comissió d'Urbanisme una proposta de resolució demanant que es procedeixi de forma urgent i prioritària a executar un programa de manteniment del carrer Sant Ruf amb l'objectiu de procedir a l'arranjament de les voreres deteriorades de la zona per a millorar la viabilitat i seguretat dels veïns i vianants.
Així mateix, López també demana a l'equip de govern de la paeria que vetlli pel compliment de l'ordenança de civisme per tal de garantir la neteja i seguretat en aquesta zona.
L'informatiu migdia.
Més qüestions. Continua la recerca del boletaire perdut des de dimarts a Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell. L'home es va despistar mentre buscava bolets amb un amic el passat dimarts a la tarda. Els equips d'emergència han reprès aquest dijous la recerca i ho han fet amb 3 helicòpters, 12 vehicles terrestres dels bombers, una patrulla dels Mossos i també una moto d'aquest mateix cos, a més d'unitats canines d'ambdós cossos. Són els mateixos efectius que van participar en aquesta recerca durant tota la jornada de dimecres. A més, durant la passada nit, els bombers també van realitzar tasques de recerca intensiva per mirar de trobar aquest boletaire que es va perdre, recordem, el passat dimarts al vespre a Fígols i Alinyà.
A 1 a 1, l'informatiu migdia.
Una quarantena d'alumnes s'han examinat del certificat de nivell d'anglès a través de la Cambra de Comerç de Lleida. L'entitat és un dels centres acreditats per la Universitat d'Oxford per concedir aquests diplomes. Des del passat mes de maig, la Cambra fa exàmens de certificació dels nivells A1, B1 i B2 de llengua anglesa. La novetat és que això permet als alumnes anar-hi per lliure i que es fan proves durant tot l'any. Segons explica Gemma Torres, responsable de formació de la Cambra, se'n fan de mitjana una cada mes.
Hi ha molts estudiants que per anar d'Erasmus els demanen tindre el B1. Llavors la forma més fàcil i més ràpida és que puguin vindre a fer aquest examen i en 14 dies tenen el seu certificat. Has de vindre a Cambra, llavors convoquem una data i aquell dia se fa l'examen amb una durada de 2 hores. En 2 hores tens totes les 4 competències d'un idioma examinades.
Per fer l'examen cal que hi hagi un mínim de 8 persones interessades. Per aquest motiu, explica Torres, els interessats poden posar-se en contacte amb la Cambra per tal d'apuntar-se a la llista d'espera, tot i que assegura, com escoltàvem, que aquests exàmens es fan bastant sovint. I quan passen 14 minuts de les 2 del migdia, repassem altres informacions en format més breu. Jordi Sebastià, bona tarda.
Bona tarda.
La Paeria organitza una fira de mobilitat elèctrica i una petalada popular per celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.
Hi haurà una mostra dissabte al matí al Museu del Clima i la Ciència de Lleida de vehicles elèctrics, demostracions i conferències al voltant de la mobilitat sostenible. La pedalada popular sortirà diumenge a les 11 des de la Rambla Ferran i recorrerà diversos carrers de la ciutat.
La Universitat de Lleida acollirà el tercer Congrés Català de Cuina a la Llotja.
Tindrà lloc el 16 d'octubre i comptarà amb la col·laboració d'experts i representants de les diferents entitats relacionades amb el sector de la cuina i gastronomia a Lleida.
La Creu Roja de Lleida ofereix durant aquest setembre i octubre tallers per a persones grans en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics de Lleida.
Són sessions informatives per als usuaris majors de 65 anys del projecte Envelliment Saludable. L'objectiu és informar sobre els conceptes bàsics dels medicaments i també la seva correcta utilització i posologia.
Gràcies, Jordi.
Fins ara.
UAU Ràdio. Serveis informatius.
I repassem ara altres informacions de l'àmbit més general i us expliquem que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat la dimissió immediata del president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, arran dels missatges de jutges del sistema judicial espanyol publicats per eldiario.es i elmón.cat. Segons aquests digitals, els magistrats tillen de colpistes, nazis o criminals els partits i votants independentistes. En els missatges escrits a través del xat del correu corporatiu del Consell General del Poder Judicial, molts jutges parlaven d'aplicar els delictes de sedició i rebel·lió als líders del procés abans del referèndum de l'1 d'octubre. En ells també titllen el moviment de violent, extremista i de germen i alguns expliquen que han marxat de Catalunya perquè l'ambient es diuen irrespirable. Alguns d'aquests jutges també plantegen escenaris d'invasió militar de Catalunya i reclamen una resposta exemplar per derrotar l'independentisme i enfonsar-lo. En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, el president ha comparegut per respondre a aquestes informacions i que ha qualificat de fets gravíssims i ha reclamat una acció contundent a Pedro Sánchez i que la Fiscalia General de l'Estat iniciï una investigació. A més, ha anunciat que reclamarà a la Unió Europea que actuï també en considerar que aquests correus demostren que no hi ha seguretat jurídica, diu, per als independentistes dins l'Estat espanyol.
Aquestes notícies aparegudes mostren que aquests jutges, una part del poder judicial, tenen un interès directe en les causes que estan jutjant. Els insults, les desqualificacions i les mostres d'odi a polítics i a ciutadans i ciutadanes de Catalunya pel fet de voler la independència i pensar diferent d'ells mostren un favoritisme i parcialitat que els hauria d'inhabilitar per instruir i jutjar persones investigades per haver organitzat un referèndum.
Torra també ha encarregat l'elaboració d'un informe jurídic per determinar quines accions es poden emprendre per denunciar aquests missatges i les seves conseqüències. I des de la judicatura, la portaveu de Jutges per la Democràcia assegura que els magistrats que han fet aquests comentaris despectius no estan vinculats amb cap de les causes obertes pel referèndum de l'1 d'octubre. Montserrat Comas considera lamentable el contingut dels missatges, però afirma que mai s'haurien d'haver fet públics perquè són xats privats. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha explicat que ella mateixa té accés a aquests missatges, inclòs en un fòrum corporatiu que inclou 5.000 magistrats. De tots ells, la jutge assegura que només una trentena han manifestat aquestes opinions. A més, afirma que no representen l'opinió del conjunt de la judicatura espanyola.
UAU Ràdio, informació de proximitat.
I també us expliquem que avui fa un any dels escorcolls i les concentracions davant la seu del Departament d'Economia de la Generalitat, que van acabar amb l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Coincidint amb aquesta efemèride, dos dels exalts càrrecs detinguts aquell dia denuncien el tracte que van rebre. Es tracta de l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvador, i l'exsecretari general de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, que asseguren que se'ls va voler deshumanitzar i humiliar. Les detencions de Salvador, Jové i una desena més de treballadors públics mentre s'escorcollava aquesta seu d'Economia van provocar l'inici d'una protesta multitudinària davant el departament, al centre de Barcelona. Salvador i Jové van quedar en llibertat dos dies després de la seva detenció i en una entrevista a TV3 han explicat com van viure els fets.
Obric la porta i em trobo allà tres guàrdies civils i una secretaria judicial que em diuen que porten una ordre de registre.
Em van treure del cotxe, se'm van emportar ràpidament la meva bossa, la maleta que portava a treball, i em van prendre el mòbil.
Procedeixen a fer el registre de casa meua sense que jo pugui comptar amb l'assistència de la meva advocada.
I amb certa sornegueria em va dir que suposava que ja sabia perquè m'havia detingut.
Uns fets que des de Lleida també es van viure de manera intensa. De fet, aquell dia, Salvador havia de visitar la capital del Segrià. Així ho ha explicat Carmina Pardo a la tertúlia de l'Un dia més.
El 2017 estava a Lleida, estava per anar amb una xerrada professional amb el senyor Salvador. Estàvem convocats a nivell de professionals de temes de fiscalitat per parlar de les noves estructures d'estat. Ell ens venia a explicar quin tipus d'accions i de eines doncs, hi hauria, se posarien al servei del ciutadà, i bé, ens vam enterar de que doncs, havia passat el que va passar, no? I doncs, era la tarda que realment la gent vam continuar anant-hi, perquè vam pensar que realment no podia ser que estigués, vull dir, que se l'emportessin a la presó, no? Que se l'emportessin detingut, vull dir, era una cosa una mica surrealista, no?
I quan fa exactament un any d'aquelles mobilitzacions i aquells escorcolls a la Conselleria d'Economia de la Generalitat, i per commemorar-ho a mig matí s'hi han concentrat algunes persones. També ho han fet al davant d'altres conselleries que van ser inspeccionades aquell dia, com ara la de Salut o la de Governació. Les aturades les ha convocades la DIC, les Assemblees de Treballadors Públics creades després de l'aplicació del 155 amb el lema Seguim determinats, vencerem. Per aquest vespre també hi ha convocada una concentració a la capital catalana per protestar contra aquelles detencions. La principal conseqüència d'elles va ser que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, els dirigents d'Òmnium Cultural i l'ANC, compleixen avui 340 dies privats de llibertat a l'espera de judici. Les seves defenses asseguren que ells van intentar de fer de mitjancers amb la policia espanyola que registrava la conselleria, que van fer crides a la calma, però estan processats per un delicte de rebel·lió. Aquests són els delictes doncs, que se'ls atribueixen.
A 1 a 1, l'informatiu migdia.
I repassem ara altres informacions de l'àmbit general en format més breu i us expliquem que la justícia investiga possibles irregularitats en 500 títols de dret emesos per la Universitat Rei Juan Carlos. Aquests títols els hauria atorgat el ja dissolt Institut de Dret Públic a estudiants italians interessats a poder col·legiar-se a Espanya. L'operació consistia a convalidar els estudis realitzats a Itàlia i a fer un examen per obtenir un títol atorgat per aquest Institut de Dret Públic dirigit per Enrique Álvarez Conde. D'aquesta manera, els estudiants italians aconseguien poder exercir l'advocacia sense haver de cursar un màster en ciències jurídiques exigit al seu país. La llei italiana limita el nombre d'advocats que poden exercir, cosa que dificulta molt l'accés a aquesta professió. A més, els estudiants de dret italians també s'estalviaven uns diners perquè el màster obligatori a Itàlia costa uns 18.000 euros, mentre que a la Universitat Rei Joan Carles aquest era d'uns 11.000 euros. I una informació de servei. El govern espanyol suspendrà l'impost del 7% de la generació elèctrica per alleugerir la factura del consumidor. Això es podria traduir en una rebaixa d'entre el 2,5% i el 5,5% en la factura que paguen les famílies, segons calcula el govern espanyol. L'impost eliminat el va aprovar el 2012 el govern del PP amb l'objectiu d'equilibrar els ingressos i els costos del sistema elèctric. Després, però, les centrals elèctriques carregaven aquest 7% a la factura dels clients. I anem ara amb la informació esportiva, que ens la porta el Marc Perelló.
L'acte del Força Lleida va perdre davant el Levitec Huesca per 69 a 61. Aquest era el cinquè partit de pretemporada dels lleidatans. L'equip de Jorge Serna no es va trobar a gust en gran part del partit i això va provocar que els aragonesos acabessin fent-se amb la victòria. Jorge Serna valorava així la derrota contra el Huesca.
Felicitar a Peñas por la victòria. Ha sido un partido, yo creo, un partido muy interesante para los dos equipos. Un partido muy competido como fue el del otro día, el sábado en nuestra casa. Creo que los dos equipos han jugado un buen partido, un partido físico, un partido con intensidad. Yo creo que Guillermo va a sacar cosas interesantes, nosotros vamos a sacar cosas interesantes. Creo que ha sido un entrenamiento muy fructífero para ambos clubes.
El proper partit de l'acte al Força Lleida tindrà lloc aquest diumenge a 6:45 de la tarda. Serà la tornada de les semifinals de la Lliga Catalana LEP contra el Futbol Club Barcelona l'ASA B. I d'altra banda, en futbol, en aquest cas en Primera Catalana, el Mollerussa segueix invicte en les tres jornades que porta en la categoria. El club del Pla d'Urgell vol seguir la bona línia i intentar donar la campanada. Cal tenir en compte que el Mollerussa és un equip recent ascendit de Segona Catalana. Amb els ulls posats en el proper partit, que el disputaran contra el Vista Alegre, el davanter del Mollerussa, Jordi Cliveller, és partidari de mantenir la porteria zero i anar per totes.
L'important en aquesta categoria, primer de tot, és mantenir la porteria zero, perquè, com veieu, els resultats són molt justos, i sobretot anar pel partit, no tirar-nos enrere en bon principi, sortir a guanyar, i a partir d'allí, conforme vagi anant el partit, doncs anirem veient com l'afrontem. Però la idea és aquesta, és anar pel partit, i ser dominadors de la pilota com hem estat fins ara i a per ells, sense cap por de res.
Cal recordar que en el grup 2 de la Primera Catalana hi han 6 equips lleidatans. Entre aquests, el Mollerussa va tercer en la classificació actual.
I ara recuperem el millor de la tertúlia d'avui de l'Un dia més.
El 20 de setembre, per entendre'ns, i a posteriori, ha estat el dia dels Jordis i crec que no hi ha opció, i més després de veure doncs, el documental dels fets d'aquest dia, no? Diguéssim, la injustícia de que aquestes dues persones estiguin a la presó. No, avui tornava a sentir, no? els talls de veu cridant doncs, a la calma i a la manifestació pacífica, i per tant doncs, no hi ha més. A partir d'aquí, doncs, la successió de fets la coneixem tots, tensió durant la setmana següent, l'arribada a l'1 d'octubre, la prèvia doncs, amb l'obertura dels col·legis amb antelació, el propi 1 d'octubre, el 2, el 3 d'octubre, i a partir d'aquí, doncs, tensió una mica, doncs, tothom una mica tensionat, el punt aquest de la sortida al carrer, jo, cosa que crec que és molt sana i és de celebrar, perquè jo crec que també els catalans sempre som una mica així més fredots, més apagats, ens costa molt mobilitzar-nos, a Lleida encara més, és molt més exagerat.
El que va succeir, al meu entendre, va ser un intent ja anunciat de trencament, no? De creació d'un nou estat pues, trencant tot el joc democràtic, el 6 i el 7, on se van intentar imposar una sèrie de lleis que eren il·legals a vista dels propis serveis jurídics del Parlament de Catalunya. Això va generar una sèrie de tensions i un intent de trencament que no surt bé, que no els hi surt bé, o sigui, perquè al final l'estat de dret s'acaba imposant i hi ha unes conseqüències. Amb una gent que està a la presó per intentar posar i tirar a terme aquesta revolta d'una part de Catalunya contra l'altra part de Catalunya i la resta d'Espanya i va fracassar. I aquest fracàs va comportar al final en l'arribada del 155, un 155 considerat per la banda constitucionalista i vist els precedents doncs curt i tou, que no ha solventat el problema i que a l'hora de la veritat estem en un impàs, com bé comentava el company, on sí que és veritat que aquest moviment va fracassar, però sí que és veritat que el poder a Catalunya encara el tenen i el mantenen, sobretot aquells que van ser responsables de tirar endavant aquest procés, no? I per una altra banda, tot i que tenen el poder a Catalunya, no tenen la força per tirar cap endavant una independència, perquè ja s'ha vist clar que és pràcticament impossible.
Bé, a mi el 20 de setembre em recorda una sensació que encara no m'he tret de damunt, i és que, a banda dels debats excessivament judicialitzats i polititzats que hi va haver al Parlament abans, i això ja començaria amb l'atac del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, perquè no es pot atacar uns articles que en altres estatuts d'altres comunitats autònomes són idèntics, amb la virulència amb què el Tribunal va estar actuant tots aquests temps, a banda d'unes sessions del Parlament que després el propi Tribunal Constitucional ha admès com a raonables dins d'una activitat parlamentària i que no ha i que ha despenalitzat d'alguna manera i ha validat doncs, de que en seu parlamentària es pot parlar de tot, i que es pot discutir i es pot fins i tot arribar a, al límit de forçar els reglaments i les lleis, perquè les majories hi són i les minories hi són per jugar aquest joc, i el joc parlamentari hauria de, no hauria d'estar tutelat per poders externs i menys tan virulents.
El VNC de 2017. Jo el VNC de 2017 estava a Lleida, estava per anar amb una xerrada professional amb el senyor Salvador. Estàvem convocats a nivell de professionals de temes de fiscalitat per parlar de les noves estructures d'estat, i ell ens venia a explicar quin tipus d'accions i de eines doncs, hi hauria, se posarien al servei del ciutadà, i bé, ens vam enterar de que doncs, havia passat el que va passar, no? Realment va ser una situació molt estranya. Vull dir, va ser una situació des de Lleida, ja sabeu que tot arriba tard, lo bo i lo dolent, i doncs era la tarda que realment la gent vam continuar anant-hi, perquè vam pensar que realment no podia ser que estigués, vull dir, que se l'emportessin a la presó, no, que se l'emportessin detingut. Vull dir, era una cosa una mica surrealista, no? I bueno, ens vam trobar un grup de gent i vam decidir que bueno, que continuàvem estant allà. La gent va esperar que vingués, perquè realment era un tema de, ja us dic, professional, i a més realment una sensació com a ciutadà de que realment pren el pèl, que realment no pot tirar endavant una democràcia en la qual les eines o les regles del joc només són per uns, on hi ha un poder absolutament dictatorial, absolutament, i que no deixa respirar. És així. Jo no sóc tecnicista, no m'agrada parlar les tertulis de tecnicismes, respecto als que les aporteu, perquè penso que també cal tindre's al contra com a base de debat. Però, sincerament, jo crec que el VNC va ser el començament de dir-nos als catalans que no podíem votar.
Potser, al principi de tot, pensava que el que havíem de centrar-nos és en el VNC, perquè és el dia de la injustícia, és el dia que es denigra la veritat, i ara, sentint a tothom, penso que potser hauríem de tenir més memòria que això. Està clar que al moment que es diu referèndum o referèndum, l'aparell de l'Estat, i els que coneixem Madrid i com funciona Madrid, coneixem també quines són les dinàmiques de bar, de restaurant i tal, se comencen a funcionar, se comencen a posar d'acord, i tenim un primer testimoni quan se diu: a partir de la segona meitat d'agost a Catalunya passaran coses. No passen les coses que havien de passar, sembla ser, i això el que fa és tensionar el bàndol unionista. Vull dir, no estan sortint les coses com volen, no se troben paperetes, no se troben urnes, s'està quedant com a malament, a més no se pot justificar per què aquest referèndum no es pot fer, i el següent pas és a l'inici de l'any judicial. En els discursos de l'inici de l'any judicial, aquests senyors ja ens van dir quines serien els seus fonaments jurídics, que segurament ens els trobarem a les sentències. Ens diuen exactament què és el que s'ha de fer, què és el que esperen fer, i una prova claríssima són els emails que avui surten publicats a tot arreu. Per tant, ja n'hi ha tota una prèvia que se va calentant a poc cada vegada que se fa una acció i no es troba allò que es busca, i que a més, evidentment, com és normal, la reacció a la xarxa, sobretot, i no perdem de vista que la xarxa és una part mínima de la societat, però sí és veritat que a la xarxa se fa mofa, tant per part d'independentistes com de no independentistes.
I coneguem ara l'opinió del dia.
Mentre els jutges europeus continuen desmuntant la idea de que Espanya és un estat democràtic normal, comença a ser sagnant el fet de que un any després de l'intent d'exercir un dret democràtic, com ho és anar a votar, hi continuï havent presos i exiliats polítics. No, aquest no és un estat democràtic normal. Si aquest fos un estat democràtic normal, ambaixadors i ministres no haurien d'anar pel món repetint que sí que ho és. Digues de què presumeixes i et diré què et manca. Algú amb dos dits de front s'imagina un diplomàtic alemany, francès o britànic explicant a la premsa que el seu és un país democràtic? És que moltes coses tenen difícil explicació. Desprestigiades la majoria de les institucions nascudes al 78, monarquia inclosa, solament els calia l'enrenou a les universitats provocat per aquells que de forma absolutament aixalabrada no dubten en prioritzar els interessos electorals propis fent un mal irreparable a un país que tant diuen estimar, mentre engeguen el ventilador de l'excrescència fins a empastifar tot el sistema. Em preguntava aquest dilluns, jo mateix, què han de pensar ara les famílies a les que tants esforços econòmics ha costat donar carrera als seus fills? Què en diuen els joves estudiants universitaris que han esmerçat multitud d'esforços personals per obtenir un títol que els ajudés a trobar un camí professional? Aquestes i altres preguntes, en un estat democràtic normal, es resoldrien amb la immediata dimissió dels culpables de tals desoris i desgavells. Pep Mòdol per a UAU Ràdio.
L'agenda cultural, la Mana Martín.
Aquest dijous 20 de setembre a 9:15, en el marc del cicle Escena Movistar, es projectarà el Café del Teatre Tres Anuncios en las Afueras. L'entrada és gratuïta. A les 10 del vespre a la Saleta tindrà lloc Improsia Teatre, amb un nou show improvisat. Cada sessió del show és diferent, sense assajos previs, ni guió, ni elements tècnics o escenogràfics. Només la imaginació i la destresa dels improvisadors. A l'Institut d'Estudis Ilerdencs ja es pot veure l'exposició Paleontologia de les Terres de Lleida, dedicada a les restes trobades de la Pedrera de Meià i l'inici del món modern. I per últim, avui s'estrena l'exposició Vell, nou vell, que es podrà veure fins a l'11 de novembre. Presenta obres de diferents artistes com Daniel Ortiz, Jesús Galdón o Jordi Tolosa.
El 20 de setembre de l'any 1975, Bruce Springsteen editava aquest single que ara escoltem, Born to Run, una de les seves cançons més reeixides. Així que avui ens acomiadem amb ella. Us recordem que la informació segueix als butlletins horaris i a partir de les 8 a l'informatiu vespre amb en Francesc Balanyà. Nosaltres tornarem demà a les 2 aquí a l'informatiu migdia d'UAU Lleida Ràdio al 104.5 de la FM. Que acabin de passar un bon dia.